De nit, vista zenital d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta Vistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Creix la por a Mataró després de l'assassinat de dues dones grans a la cuina de casa seva. Els Mossos investiguen a contrarrellotge perquè estan convençuts que hi haurà una tercera víctima i que serà imminent. Necessiten lligar caps, trobar elements comuns abans que l'assassí o assassina torni a matar. Ho aconseguiran? Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns auriculars i assenyala a càmera amb el dit.
Comencem.
Primer pla del focus d'un projector, un carro de diapositives, imatges antigues d'una dona mirant a càmera, llana vermella d'una peça a mig teixit, una perruqueria antiga amb tot de dones amb cascos aixugacabells, el rostre d'un gat.
Crims.
De Carles Porta. En el capítol anterior.
El 17 de maig de 2012, a Mataró, troben el cos d'una dona morta a la cuina de casa seva amb signes de violència. Es diu Teresa i té 86 anys. Només 5 dies després, el 22 de maig, apareix una altra dona morta.
Fotos de les dues dones i dels dos gats.
La Conxita, de 81 anys, també a la cuina de casa seva.
Quan veig aquesta escena del crim, se'm posa la pell de gallina.
El primer que em va dir és: senyoria, prepárese para su primer kill bill.
Un gat al passadís, una barra de pa.
Els Mossos troben que en els dos crims hi ha moltes coincidències.
La mateixa persona que ha matat a la Teresa és molt probable que hagi matat a la Concepció.
El pany de la porta de casa de les víctimes no ha estat forçat.
Havia de ser algú de l'entorn proper de la víctima.
En els dos casos han trobat un got d'aigua a la cuina. Més coincidències. Falten joies tant a casa de la Teresa com a casa de la Conxita.
No és habitual trobar-se que una persona que cometi un robatori amb força acabi apunyalant infinitat de vegades.
Creuen que l'assassí portava guants perquè no han trobat cap empremta, però sí que han trobat una petjada.
Aquella petjada pot ser d'algun esclop més típic de dona que d'home.
I també analitzen una trucada d'alerta al 112.
Jo només vull avisar que a aquesta senyora li ha passat alguna cosa greu.
La persona que parla per aquell telèfon coneix perfectament què ha passat en aquell domicili. El rellotge es posa en marxa. No sabem ni quan, ni com, ni on, ni qui, però sí que intuïm que si passen uns dies ens trobarem una tercera víctima. I això, evidentment, és una pressió molt gran.
Hi ha un factor que és molt important, que mai m'hi havia trobat, i és que saps que això es tornarà a repetir. I tu has d'intentar resoldre aquestes dues morts per poder evitar una tercera, que és imminent.
Escenes de l'obrador d'un forn de pa. Algú camina amb esclops. Dos gats miren des del llindar d'una porta. Iaia Anita, part 2. Mataró. Al capvespre, vista aèria de la ciutat amb la platja i el port a l'esquerra.
La tieta se llamaba Concepción Caballer. Era muy moderna.
Antonia Pérez.
Muy alegre.
Neboda de la Concepció.
Una persona de confianza. Tiene una mente muy abierta.
La Concepció somriu a càmera amb la gata en braços.
Yo la quería muchísimo porque ella siempre me decía: nena, nena. Yo era su nena. Y, francamente, le tenía un cariño enorme. Muy grande.
En una foto, tieta i neboda.
Ella era la yaya del bloque.
Vista d'un ascensor des de baix.
Era mucho más joven el bloque. Y a ella le decía la yaya. Después era una persona que era, se ofrecía en todo. A alguien le pasaba algo, ahí estaba Conxita. Necesitaba algo, estaba Conxita. Se rompía algo, Conxita compraba. Si tú querías aprovecharte de ella, no faltaba más que decírselo. Hemos pasado muy buenos ratos. Era buenísima. Era muy buena.
Fotos de la Concepció amb gent diversa.
Els Mossos d'Esquadra han trobat morta una dona gran a Mataró amb signes de violència. És el segon cas d'aquestes característiques en menys d'una setmana.
El neguit era evident, i sobretot amb la gent gran, perquè es veien amenaçats.
Jordi Pujolà.
S'havien assassinat a dues àvies, a casa seva, i amb un mòbil de robatori com a rerefons.
Periodista.
Una dona de 80 anys ha estat localitzada morta a Mataró. La dona ha estat trobada amb clars signes de violència.
Qualsevol avi de Mataró es podria sentir amenaçat per aquest assassí o assassin en sèrie que podria haver aparegut a la ciutat en un moment que ningú esperava i en unes circumstàncies que ningú esperava.
Dijous de la setmana passada també va aparèixer una altra dona gran sense vida al seu domicili.
Dins de la mesura de lo possible i tenint en compte que les actuacions estaven declarades secretes, doncs donar un mínim informació perquè tampoc condís el pànic.
Clàudia Torra Reina.
De fet, va arribar un moment on em van trucar del gabinet de premsa per preguntar-me quantes morts portàvem. Si dos, tres o quatre.
Jutgessa instructora.
Les dues morts s'han produït amb només 5 dies de diferència.
La gent havia començat a parlar i s'havia creat allà uns rumors. I no, s'havia també de tranquil·litzar la gent. Teníem dues mortes, no són poques, però s'havia d'anar medint una miqueta això.
Dos crims en només 5 dies és excepcional en una ciutat com Mataró. Creix la por, sobretot entre la gent gran. Temen que hi hagi un assassí en sèrie i que torni a matar en qualsevol moment. Els Mossos intenten evitar que hi hagi una tercera víctima.
Aquesta sensació d'anar amb un compte enrere...
Caporal Mora.
Sí que pesava absolutament molt.
Divisió d'Investigació Criminal.
No dormíem, no menjàvem.
2005, actualment.
Anàvem absolutament a tota marxa per intentar evitar la tercera víctima. Però sabent que era absolutament important poder acreditar, poder aconseguir càrrega probatòria per demostrar l'autoria.
De nit, un vehicle policial circula pels carrers de Mataró amb els llums blaus del sostre encesos.
Havia de tenir uns indicis, no meres conjectures, elucubracions mentals. Sospita de que pot ser aquesta persona. No, estàvem davant d'un cas molt greu. I com més greu és el cas, més hem d'afinar amb tot. Perquè després no se'ns pot permetre un mínim error.
Algú carrega una arma.
Perquè jo pot provocar la nul·litat de tota la resta del que es faci després. Perquè això s'ha de tenir molt clar. La presumpció d'innocència no val com a eslògan. La presumpció d'innocència existeix, és veritat.
El vehicle policial accelera.
Mai tenim pressa per resoldre un homicidi. Mai. Aquesta va ser la primera vegada que me'n vaig adonar que teníem pressa per resoldre els homicidis, per evitar el tercer.
El sol s'amaga rere les muntanyes.
Els Mossos busquen punts en comú entre les dues víctimes i recorden una conversa que van tenir amb la Carme.
3 dies després del crim.
En aquest moment creuen que pot ser important.
Diumenge 20 de maig.
El diumenge, a la tarda, la Carme us explica que hi ha una persona que coneix, que feia 3 mesos que no veia i que està molt pesada i que no para de donar-li sensacions estranyes.
Sergent Rodríguez, Divisió d'Investigació Criminal.
Està trucant fins a 14 ocasions. Clar, això també li estranya.
2011, actualment.
Li pregunta una miqueta, com va la investigació.
A la declaració, la Carme diu, mai l'havia trucat.
Li crida l'atenció.
Abans de la mort.
Jo, el primer dia, ja els hi vaig dir, que Déu em perdoni si m'equivoco. Dic, però vigileu aquesta persona.
Carme Rossell, filla de la Teresa.
Per aquest motiu, per l'altre. No li van donar importància.
Declara, li estranya la seva actitud.
En aquest primer moment no tenim ni idea de si pot ser o no pot ser. El que sí que sabem és que no la podem descartar. Nosaltres no funcionem tant. En aquell moment no tenim tan clar qui pot ser l'autor, sinó descartem a tot aquell que no pot tenir cap tipus de relació.
Un despatx buit.
La Carme insisteix als Mossos que des del principi ha sospitat d'una persona. Recordem què va passar quan va anar a declarar a comissaria per primera vegada poques hores després de trobar el cos de la seva mare.
Un fil de llana vermella, les busques d'un rellotge.
Jo estava, en dejú sense haver dinat, amb uns nervis que no sabia què tenia.
Dia del primer crim.
I li vaig dir que si podíem parar una estona i si podia fumar-me una cigarreta.
Dijous 17 de maig.
Evidentment em van dir que sí. Em van acompanyar fins a baix.
En un passadís, unes cadires buides.
Allà havia part de la meva família, però, Carme, què ha passat? No ho sé. I amb aquesta ja hi va haver-hi una cosa que em va sobtar moltíssim.
Rere una porta translúcida a l'ombra d'algú.
Dintre de la gent coneguda, que jo creia normal que estiguessin en allà, veig una persona que s'aixeca i em ve directe cap a mi i jo em vaig quedar mirant i m'abraça. Ai, Carmen, cuánto lo siento. Jo vaig fer així i li vaig dir, tu què haces aquí? Oh, he pasado por tu casa. Y me han dicho que habían matado a tu madre. Però jo, clar, aquell moment jo no sabia si estava aquí o estava allà. Em va estranyar que aquesta persona estigués allà. Però, bueno, tenia altres coses en el cap.
Vista nocturna de Mataró amb les muntanyes al fons.
Cap a les 9 del vespre me van acompanyar perquè em van dir que no podia entrar a casa, que la casa quedava precintada. I aleshores dic, bueno, però és que jo no tinc ni un raspall de dents, no tinc res. I em van deixar anar a casa a buscar alguna cosa. Jo surto de casa amb una bosseta i estic a la cantonada parlant amb el policia i la meva cunyada. I amb aquestes, per l'altra acera, em veig a passar aquesta persona.
Esperant el pas de vianants.
I em vaig quedar sobtada i li dic a la meva cunyada, dic, què fa aquesta persona aquí?
La imatge borrosa d'algú amb esclops taronja i pantalons blancs.
Per l'altra acera, mirant sobretot amunt, que el meu pis don a l'exterior, al parque, i hi havia les llums enceses, estava tota la policia en allà, i ella només...
Assenyala en l'aire.
Mirant amunt. I me'n recordo que era el 17 de maig, però feia molta calor. I ella duia un xàndal...
Vista borrosa de les cames de la persona.
Tapada, tota ella. I quan ella em va veure, clar, va quedar sobtada. I jo faig així i va travessar. Blanca. Carmen, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado? Jo me la vaig quedar mirant i duia el llavi partit d'aquí a aquí. I jo li dic, ¿qué te ha pasado en el labio? Ay, no sé, me he dado un golpe. Perdoneu que faci aquesta veu, però és la veu que feia ella. De pava, de pàmfila. Quan de pava i de pàmfila no en tenia res. Era més llarga que bueno. Total, que jo allà ja vaig dir a la meva cunyada, li vaig dir, dic, aquesta ha matat a la mama.
Les ganivetes de la talladora del pa. Un gat gris treu el cap a la cuina. La mà d'una anciana allarga un got d'aigua a algú que li agafa. El sol despunta a l'horitzó, sobre una franja de núvols arran de mar, i tenyeix el cel de taronja.
Bon dia, Mataró. Són les 8.
Però per què la Carme sospita d'aquesta dona? Es coneixen perquè havien estat veïnes de replà durant anys, però hi ha alguna cosa més que intuïció?
Avui tindrem un dia calm.
De moment, els investigadors busquen persones que tinguin relació amb les dues víctimes.
Algú amassa pa.
El més important en aquesta investigació és saber quin element, quina persona podia connectar a una víctima amb l'altra. Perquè aquesta connexió és la que ens podia portar cap a l'autor dels fets.
La vida de la Concepció era d'alguna manera diferent a la de la Teresa. Era una dona més sociable. Sortia al carrer, anava a esmorzar doncs, a llocs propers al seu domicili, anava a comprar... Amb la qual, d'alguna manera, el seu entorn és molt més ample, és molt més gran.
En un got de cafè s'hi barreja llet.
la Concepció cada matí, de forma rutinària, se'n va a fer el cafè, a esmorzar, a una forneria que es diu la iaia Anita i que està a escassos 200 metres de casa seva.
Sobre una tauleta, un cafè amb llet en got.
I va tots els dies a desayunar. Ella se passava el rato allí, se tomava su cafè o se tomava un croissant d'aquellos pequeños i se tirava hora.
Vaig trucar al telèfon que tenia dels de la científica i em van dir, ara en aquest moment no et puc atendre. Ja dic que esteu al carrer Viada. La persona és la Conxita, és una senyora grassoneta, molt ben plantada, i es van quedar parats. Diu, tu com ho saps, això? Dic, perquè jo la coneixia, la Conxita. De què la coneixies? Dic, de la granja.
Una altra anciana omple d'aigua un got i el dona a algú que li agafa. Les ganivetes de tallar pa funcionen. La gata d'Angora mira cap a la cuina des del llindar.
La persona que regenta la iaia Anita és l'Anna Maria, la persona que havia viscut en l'edifici on vivia la Teresa.
Vista de la persona del semàfor.
La persona que la Carmen s'havia dit que des de que va morir la seva mare havia tingut unes reaccions que en ella no acabava d'entendre o li feien pensar que no eren habituals o normals.
Vista aèria de Mataró.
L'Antònia, la neboda de la Conxita, també s'adona del comportament estrany de la mestressa del forn, la iaia Anita.
Plegué de treballar i fui a la granja. Quan entré, ella en seguia, se vino pa mi, però no me mirava la cara. Me cogió las manos y fregándome las manos me iba diciendo, tú tranquila, verás cómo cogerán a que nacido. Tranquila. Ay, la tieta te estimaba mol, Antonia, te estimaba mol. Y yo miraba y decía, ¿por qué no levantas la cabeza? No me mira los ojos.
Primer pla del temporitzador d'un forn industrial amb quatre barres a dins.
Entonces, como yo estaba muy nerviosa preguntándole, Ana, ¿tú has visto alguna vez que la tieta saliera de aquí y le siguiera a alguien? ¿Tú no sabes que la tieta venía todos los días aquí? No, mai, pero siempre con la cabeza para abajo. Y eso a mí me extrañaba.
El temporitzador corre. Algú obre el forn.
Aquí tenim la persona que buscàvem. Tenim el nexe d'unió entre la Concepció i la Teresa. I, a més, tenim que és una persona que tenia aquell grau de confiança, aquell grau de coneixement que permetia que aquestes persones que no deixaven entrar ningú en el seu domicili haguessin obert la porta a l'Anna Maria.
El forn s'obre, les ganivetes tallen pa. Una porta s'obre a algú amb esclops de color taronja.
Però hem de treballar molt, hem de trobar el què. Sabent qui és la persona sospitosa sense tenir res més, tampoc anirien gaire lluny, i el rellotge continuava passant.
Nosaltres hem d'actuar conforme a la legalitat. No podem ficar a la presó per l'alarma social que pot produir que jo deixi en llibertat aquella persona, pel que es diu que ha pogut cometre. Això a mi no em val com a motivació. Jo, com a jutge, ho he de fer conforme als meus indicis. Uns indicis que estiguin basats en fets, en elements fàctics, que es puguin comprovar i demostrar.
Algú fa pa, l'enforna i el talla. Dimecres 23 de maig.
Els Mossos creuen que han identificat la suposada assassina de la Teresa i la Conxita, però per poder-la detenir ho han de provar. Ara tenen el seu nom. Els Mossos tornen a demanar els registres de les botigues de compra-venda d'or per veure si hi troben les joies robades a casa de les víctimes.
Algú treu una perla d'una arracada.
A nom de la senyora Anna Maria Aguilar, en un Orocash ens diuen que ha venut dues arracades. Són molt semblants a les que la senyora Carme, la filla de la Teresa, ens havia dit que li havien sostret a la seva mare.
Em van ensenyar les arracades de la mama, unes arracades, un tulló que es diu, i ja hi havia la perla desmuntada del brillant.
Una foto de la Teresa amb les arracades i una altra de les arracades desmuntades.
La reconeix i diu que són com les de la seva mare, com les que li havien sostret.
Caporal Martínez.
Si ja teníem sospites, clar, això va acabar de confirmar-ho.
Divisió d'Investigació Criminal.
Tenim un nus a l'estómac i tenim una angoixa important, perquè malgrat tenir-la controlada, no volem que ens detecti.
Bon dia, Mataró. Són les 8.
que no canviés la seva rutina, que seguís fent exactament el mateix mentre nosaltres, paral·lelament, aconseguíem proves per poder-la detenir amb garanties.
S'està fent aquesta vigilància. En principi està treballant, normal, està al forn i no es veu res raro.
Potencialment poden haver-hi moltes víctimes i molts moments en els que l'Anna Maria pot cometre un altre homicidi. Perquè oportunitats al llarg del dia en pot tenir moltes. I això és una situació que ens genera angoixa, perquè no ens podem permetre mai de la vida que hi pugui haver una tercera víctima.
Les barres de pa es couen dins del forn.
Els companys que estan sobre el terreny ens avisen que ha sortit del forn, porta una bossa, sembla que porta una barra de pa que surt de la bossa, i és com si anés a algun domicili o com si anés a algun lloc. I ha agafat un taxi.
La possibilitat de que podia anar a algun domicili on visqués alguna tercera víctima, alguna persona gran, algú que podia acabar com havien acabat la Teresa i la Concepció.
El taxi es va aturar en un carrer que no teníem relació entre ella i el domicili. Estàvem al cap d'àrea, el sergent, el Xavi i jo estava amb ells al telèfon i els estava dient: què fem?
Algú acciona la talladora de pa. Un cotxe està aparcat amb llums d'emergència.
Hem de prendre una decisió ara perquè està a punt d'entrar un domicili que no tenim controlat, que no sabem qui pot haver dintre, i podíem tenir una tercera víctima. I clar...
Aquí és on es produeix l'element que es fa que, d'alguna manera...
La talladora llesca un pa.
Pues donem un pas més. La balança estava molt decantada. Vull dir, no podíem permetre que Anna Maria tornés a entrar en un altre domicili.
No ens ho podem permetre i endavant. I llavors vam donar l'ordre de detenció i van dir: porteu-la cap aquí.
Un pa rodó surt de la talladora de pa tot llescat. La màquina s'atura. Vista zenital d'un vehicle policial circulant per una carretera.
No la porten emmanillada perquè ella no es mostra violenta ni hi posa cap tipus de resistència. Ella anava impassible, plana completament.
Em truquen els Mossos i em diuen que han procedit a la identificació de la presumpta autora i a la detenció. A partir d'aquí, sincerament, em vaig dur les mans al cap.
La foto en blanc i negre d'una dona en una fitxa policial.
Com és possible que hagin procedit a detenir algú tan ràpidament? Normalment, en aquests tipus de casos de tanta entitat, la policia, per molt que pugui tenir un sospitós, recaba el màxim d'indicis possibles per lligar-ho tot. Presentar-te un atestat amb aquella persona sospitosa i passar-te-la tu a disposició judicial perquè tu resolguis com a jutge. Clar, no estàvem davant d'un delicte infraganti que hagués estat sorpresa l'autora cometent els fets.
El que força la detenció és més la part preventiva d'evitar que no la gran quantitat d'indicis que sí que n'hi havia i eren prou contundents com per detenir-la. Però és veritat que es precipita la detenció, vull dir, no és una investigació a l'uso, perquè tenim aquest rellotge que corre.
Si el dia 23 es procedeix a la detenció de la sospitosa, comencen a córrer els terminis legals de detenció. A partir d'aquí ja no ens podíem despistar, ni la policia ni nosaltres. Aquella persona havia de passar a disposició judicial en el termini de les 72 hores següents com a màxim. De lo contrari, o la policia l'havia de deixar en llibertat, deixar sense efecte la detenció, o bé me l'havien de passar a mi. I jo, per acordar alguna mesura, havia de tenir uns indicis.
Els barrots d'una cel·la.
En aquell moment vaig pensar: vaja setmaneta ens espera.
En titulars, una fornera detinguda per la mort de dues jubilades.
Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona en relació a la mort de dues àvies a Mataró. El primer homicidi va ser el dia 17 de maig i el segon 5 dies després. Les dones mortes vivien molt a prop una de l'altra. La persona detinguda està vinculada amb un forn que hi ha al mateix carrer on vivia la segona àvia, que hi anava cada dia a fer el cafè. La investigació continua oberta i els Mossos d'Esquadra estan practicant diverses diligències.
La tenen detinguda, però comença el compte enrere per trobar proves. Falten 72 hores perquè l'Anna Maria passi a disposició de la jutge de guàrdia de Mataró. Amb la sospitosa a comissaria, comença l'escorcoll de les seues pertinences. Primera sorpresa.
A l'obrir el bolso i començar a treure les coses, veus un tros de pulsera tipus No me olvides, que tenia la cadena tallada. Quan vaig veure la placa, vaig veure el nom, vaig girar una numeració que semblava un DNI. Clar, en aquell moment em vaig quedar mirant els companys, dic, no dir res, perquè, a veure, assegurem-nos, a veure què és això.
A la placa d'or.
Vaig anar directament a consultar el DNI i, clar...
I diu Concepción.
Dic, a veure, Concepción és la víctima. Dic, porta la placa del No me olvides de la víctima, de la segona víctima.
Amb fotos d'arxiu, la Concepció amb el braçalet posat i la placa trobada.
I tot això era davant d'ella. Ella estava allà asseguda mentre anàvem traient les coses i no es va ni immutar, no va fer cap gest, es va quedar... Continuem buscant i... Dic, hòstia, aquesta perla és com la de les arracades que falta.
La Teresa amb arracades i les arracades sense perla.
També la portava al bolso. Clar, allò ja va acabar de dir, bueno, doncs, no, que ja no sé què més.
Un reproductor de vídeo es posa en funcionament. A les imatges d'una càmera de seguretat, una botiga de compravenda de joies.
Segona sorpresa.
Hi entra una dona amb una bossa penjada a l'espatlla i una altra de més gran a la mà. Es planta davant del taulell i obre la bossa de mà davant del dependent.
L'Anna Maria Aguilar, el dia després dels fets, havia anat a vendre una joia, concretament dues arracades, a les que els hi faltava una perla i una pedreta. La mateixa persona que havia comprat la joia les havia tret perquè no li interessaven.
Una cinta de vídeo gira.
A primera vista, això pot resultar una gran evidència i una gran prova incriminatòria cap a aquella persona. Però no ho era des de la meva perspectiva de jutge d'instrucció en aquell moment. Qualsevol hagués pogut rebatre aquella teoria. Era tan simple com dir que aquelles joies se les havien regalat perquè eren amigues de la víctima, per exemple.
En el vídeo, la dona es desa els diners al bitlleter i surt de la botiga.
Jo havia d'actuar conforme a la legalitat i sabia que aquella persona passaria a disposició judicial i que el fiscal em demanaria la presó. Era el més probable, i jo m'havia de mullar, però ho havia de fer correctament. I aleshores, en aquell moment, a mi em va semblar que teníem poca cosa.
Falten 28 hores, divendres 25 de maig.
Falten poques hores per portar a disposició judicial la detinguda. Els investigadors treballen intensament per aconseguir proves o indicis més contundents. Els Mossos i la comitiva judicial entren a escorcollar la casa de l'Anna Maria.
Va ser la primera vegada que vaig tenir contacte visual amb ella. I em va sobtar molt.
Una foto de l'Anna Maria.
La vaig veure tan fràgil, delicada, inclús elegant. Vaig pensar, com és possible que una dona tan primeta, de tan poc volum, tan fina, tan elegant, hagi pogut cosir a ganivetades amb tanta força a la segona iaia, la que jo vaig veure.
L'Anna Maria somrient davant d'un ram de roses.
Em va sobtar molt la fragilitat que desprenia.
Imatges d'arxiu dels pisos de les dues víctimes.
Al pis de les dues víctimes, els investigadors no troben empremtes de l'Anna Maria i creuen que probablement duia guants. Però sí que hi troben petjades de sang.
Caporal Castillo.
Durant l'agressió de la segona víctima a la cuina...
Policia científica.
Va deixar una massa de sang prou important i en un moment donat es va tacar la sola de la sabata que portava.
2007, actualment.
I quan va acabar de fer l'homicidi, va anar a fer la segona part, que era el robatori, com va fer en el primer cas. Al tacar-se amb la bassa de sang, va anar deixant un rastre de petjades, que això no ho teníem al primer homicidi.
En el registre de casa de l'Anna Maria, els Mossos busquen els esclops. Tenen la mida i el dibuix de la sola, i podria ser una prova important.
Veiem que a l'habitació trobem sabates normals de carrer o sabatilles. Hòstia, per aquí no anem bé. Continuem mirant per les estances, però no trobem esclops.
Pla frontal d'un objectiu que es va enfosquint. A l'eixida, vora la rentadora, unes xancletes i uns esclops de color taronja.
Estaven a l'última estança, que era la sala de rentar. Vam veure dos esclops amb un color taronja. Va ser com quan el dia de Reis vas a buscar els regals a l'arbre.
En dues fotos, la sola d'un esclop i la petjada, idèntiques.
Quan vam veure la sola, pues, clar, tots es van dir, hòstia, imaginació no ens falta. I les dues víctimes tenien gat.
En dues fotos, els dos gats.
Llavors, anem a buscar pèls de gat. I vam recollir una sèrie de pèl de possible animal.
D'una samarreta negra, una mà enguantada en treu un pèl clar.
De casa de l'Anna Maria s'emporten els esclops i diverses peces de roba on han trobat pèls d'animal. Però hauran d'esperar els resultats del laboratori.
Falten 25 hores.
El temps corre i necessiten més evidències. Decideixen escorcollar el forn la iaia Anita i es troben una altra sorpresa.
Es fa el escorcoll del local en presència de l'Anna Maria. Allò sí que es va convertir en un punt neuràlgic de l'activitat social. Molta gent pel carrer es va aturar davant del forn preguntant què havia passat, qui era.
En el registre de la iaia, Anita, trobem a la zona de la caixa registradora un retall de premsa on s'explicava i es donaven detalls de l'homicidi de la Teresa.
Sabem que els autors dels homicidis tornen al lloc de l'escena, intenten comunicar-se amb les persones de l'entorn de l'escena, intenten saber, i d'aquí, per exemple, es pot entendre per què tenia un retall de l'avantguàrdia del dia dels fets amagat en un calaix de la seva granja. Ella volia saber i volia conèixer molta informació. Una dada que corrobora això és que al cap d'uns dies, la senyora Puigvert, l'amiga de la Concepció, va recordar que li va venir una paraula al cap que tenia molt marcada.
Declaració amiga Concepció.
Después de hablar mucho rato, me dijo, ¿sabes qué me han dicho?
Al despatx 8.
Que la vida a Europa han encontrado una señora degollada en un piso, que no sé cuántos. Me lo ha dicho Ana, la de la panadería.
Foto de l'Anna Maria somrient a càmera.
Va explicar que havien matat a una senyora i que l'havien degollada. Nosaltres sabem positivament que aquesta paraula no va sortir de la investigació. Controlem molt quines són les informacions que surten de cada escena del crim. I la circumstància de que havia estat degollada havies d'estar a l'escenari. Si no, no ho podia saber.
Jo me'n vaig assabentar de que la mare l'havien degollada...
Rere una porta que s'obre, pues... els esclops.
Ben bé al cap d'un mes. Li havien donat 9 punyalades per l'esquena, no sé quantes per davant. Tenia un trago al front, totes les mans tallades d'haver-se defengut. Suposo que el trau que jo li vaig veure a la senyora Anna era de la mama que es va defendre, com va poder, pobreta, perquè ja et dic, era un pollito.
Primer pla del gat gris mirant a càmera i del got d'aigua mig ple. Falten 22 hores, divendres 25 de maig.
L'Antònia, la neboda de la Conxita, desconeix en aquest moment que l'Anna Maria ha estat detinguda i torna a la fleca per parlar amb ella. Creu que ha de saber alguna cosa del crim de la seva tieta.
El segundo día me hice el mismo trayecto, me fui a trabajar, llamo a mi hermana otra vez, Conchi, que plego a las 2:30, te paso a buscar y vamos a la granja. A la granja otra vez, ¿por qué, Anto? És que me parece que la Ana sabe algo.
Imatges d'arxiu de la granja custodiada pels Mossos.
Cuando estamos llegando vemos la panadería con los mozos, todo cortado. Me puse tan nerviosa que me quedé en medio de la carretera. Y le dije a mi hermana, es ella, Conchi, es ella la asesina.
La dona se'n passa les llàgrimes mentre assenteja amb el cap.
Yo no sabía que ni para adelante ni para atrás me quedé ahí. Parada. Cuando me empezaron a pitar los coches, tiré para adelante. Y donde pude aparcar, aparqué. Y con mi hermana bajé, pero ya se lo llevaban a ella, los mozos.
Una lona blava dels Mossos cobreix la granja mentre dos agents de paisà acompanyen la dona amb el cap tapat amb un mocador fins a un cotxe gris i se l'emporten.
Y pregunté allí que había periodista y todo, ¿qué ha pasat? Me dijeron, se llevan a la nana detenida porque sospechan de ella. Digo, madre mía, es lo que me imaginaba yo.
Vista zenital d'una rotonda.
La iaia Anita està al carrer Miquel Viada. És una de les artèries d'accés al centre de Mataró i les seves dues víctimes les mata molt a prop del lloc.
Hi ha una relació de proximitat entre la localització del seu domicili, domicili de primera víctima, el forn, domicili de segona víctima i la cabina on es realitza la trucada. Tot estava allà mateix. Sempre era a prop del seu entorn.
Els Mossos revisen les càmeres de seguretat de prop de 30 establiments. Bars, botigues, bancs...
Un reproductor de vídeo es posa en marxa.
I detecten l'Anna Maria en una farmàcia propera a la cabina una estona després de la trucada.
Falten 21 hores, divendres 25 de maig.
Ara es fixen en la trucada del 112 per intentar provar que la veu és la de l'Anna Maria.
Trucada 112.
A veure, jo volia avisar que li ha passat alguna cosa a aquesta senyora greu, eh?
Siento mucho la muerte de la senyora Teresa y de Conchita, que yo las quería...
La veu és sentir-la i, uf...
Veu Anna Maria.
S'assembla molt.
Siento mucho la muerte de la señora Teresa.
Envíe vostè la policia. Ja li dic alguna cosa...
Jo no puc dir que és ella, però...
L'Anna Maria nega haver fet la trucada al 112, però no vol passar cap prova de veu per verificar-ho. La jutgessa no pot obligar-la perquè ha de preservar el seu dret de defensa. Repassem què tenen fins ara.
Teníem una arracada venuda per Anna Maria. Teníem el no me olvides amb el nom i el DNI de la Concepció, però, a més, teníem tots aquells indicis que la feien la persona que tenia la possibilitat de conèixer les dues víctimes, tenir relació amb elles que li permetessin la confiança d'entrar en els seus domicilis i, a més, tenia aquella veu que ens recordava la trucada del 112.
Enviï vostè la policia. Ja li dic alguna cosa greu, molt greu.
5 hores, 4 hores, 3 hores, 2 hores, 1 hora.
Avui passarà a disposició judicial la dona detinguda a Mataró com a suposada autora de la mort d'almenys dues àvies en aquesta ciutat. Es tracta d'una fornera que s'hauria...
La passem a disposició judicial. El cas està sota secret de sumari. Per tant, l'advocat de la defensa no ha tingut accés a cap mena d'informació. El més normal és que li aconselli que no declari.
Sobre una taula, un got d'aigua, un full i un bolígraf.
Vam pensar, anirem ràpid, passarà, no declararà i farem la compareixença de presó i ficaré la interlocutòria. I per nostra sorpresa va ser que va declarar durant 3 hores.
Un despatx buit, en penombra.
Per mi va ser fonamental. Quan se li pregunta per les joies que se li troben de la primera víctima, que ella va vendre en un establiment de venda de joies de segona mà, és un element que ella no podia rebatre. Ella havia anat a vendre aquelles joies i s'havia identificat. Per tant, era indiscutible.
Una cinta de vídeo comença a rodar dins d'un reproductor. Imatges de l'Anna Maria venent les arracades.
I ella, en la seva declaració, ens va dir que se les havia comprat, però que no recordava quan ni recordava on. Després va entrar en contradiccions i va dir que potser se les havia regalat algú, però que no ho recordava, perquè feia molt de temps.
Declaració Anna Maria.
Un tuyo de oro blanco.
Con perlas y...
Una perla y un brillante.
¿Estos pendientes eran suyos?
Claro.
¿Y le devolvieron la perla y
el...? Y el brillante. Porque eso no se paga. No lo valoran.
Clar. En aquest cas, si ella ens hagués dit me les va regalar ella perquè eren conegudes, ostres, aquí haguéssim pogut tenir un problema. Però no, precisament, per això molts cops es recomana no declarar quan les actuacions són secretes, perquè nosaltres tenim uns elements que ells desconeixen que tenim.
La jutgessa li pregunta on era en el moment dels dos crims per veure si té coartada.
Unes mans tallen massa de pa.
A cap de les dues tenia coartada. I, de fet, ella deia, vaig estar a casa, vaig estar amb el meu fill, després el fill deia, no, jo no vaig estar, vaig arribar més tard, estava amb la meva xicota.
El despatx en penombra.
Va dir que el dia 22, pel dematí, s'havia anat a casa seva perquè no es trobava bé, però no hi havia res que corroborés això. Recordo expressions seves de... ¿Cómo puede ser? No, no, de ninguna manera. Ai, pobrecitas...
com inclús afectada.
L'Anna Maria somrient a càmera en una festa.
No té trastorns de personalitat ni malalties mentals que li puguin disminuir les seves capacitats d'entendre el que està fent o de saber distingir el bé del mal.
Manel Sales, forense.
Vol ser el centre d'atenció. De vegades, ser el centre d'atenció no significa únicament que els altres t'admirin, sinó que a nivell intern es faci públic alguna cosa que tu has fet, encara que no sàpiguen els altres que ho has fet tu.
En una foto amb un home.
L'Anna Maria havia perdut el seu marit en un accident de trànsit i aquest impacte li havia provocat inclús tentatives de suïcidi. Ell havia deixat notes de suïcidi a la porta oberta i la Carme inclús havia entrat a auxiliar-la i ajudar-la.
L'home té una franja sobre els ulls.
Tenim una relació normal, correcta, de veïns, fins que va passar l'accident del seu marit, que llavors es va apujar molt més amb mi, me l'enduia a la platja. Ja et dic que venia a casa pràcticament cada dia per la nit, que a mi doncs, hi havia un moment que m'agobiava bastant, perquè era molt insistent, I aleshores, quan em va dir que se comprava la granja, es venia al pis i se n'anava a viure més amunt, la veritat em va aliviar, Com van passar els fets de la mama, doncs ella ja no vivia allà. Jo m'imagino que ella deuria trucar, la meva mare la va conèixer, li deuria dir, hola, Teresa, soy Anita, ábreme. Li deuria portar un croissantet o una tonteria. La meva mare li va obrir la porta amb la confiança de que era l'Anna de tota la vida, per dir alguna cosa, i li va obrir la porta.
La porta de casa de la Concepció també s'obre.
La tieta, tan bona fe que tenia, de confiança que la tenia, la dejó entrar. Què s'hi va pensar la tieta, que hi va passar-lo?
El jutge ha decretat presó provisional sense fiança per la fornera de Mataró, acusada de matar dues àvies de manera violenta. El cas està...
Juliol de 2012.
Un mes després que l'Anna Maria hagi entrat en presó preventiva, els Mossos consideren que necessiten assegurar una condemna al judici. Demanen l'ADN dels gats de les dues víctimes i els resultats dels esclops de color taronja.
Vista aèria de les platges de Mataró.
Vaig de portar el meu gat i l'altra família va tindre de portar també la gateta de l'Antònia. Doncs, bueno, esclar, la gateta de l'Antònia, pobreta, superdòcil, la van treure, li van treure un bigotet, li van treure quatre pèls, la gateta molt maca. Però, com van obrir el plegatín del meu? El meu va sortir com un lleó, que hasta la jutgessa que estava allà es va tindre d'enfilar sobre les cadires, tots enfilats, el meu gat bufant a tothom, esgarrapant a tothom, va tindre d'entrar a la veterinària, el va tindre d'anestesiar.
Col·loquen un pèl en una placa de Petri.
No va poder ser concloent perquè, tot i trobar pèls de gat al jersei de l'agressora, el camí dels pèls es va quedar igual que la petjada, que va haver-hi certa morfologia idèntica, però no individualitzadora.
Ni l'anàlisi dels pèls de gat ni els dels esclops han donat el resultat desitjat, però finalment els Mossos reben l'informe de la prova definitiva contra l'Anna Maria. L'estudi de les arrecades de la primera víctima revela que tenen l'ADN de la Teresa.
Perquè no hi hagués dubte que eren de la mama, se'ls va fer la prova d'ADN i, evidentment, van donar positiu que eren de la mama. O sigui, que no podia dir ella que eren seves.
Davant la granja, els Mossos i la Luna Blava.
L'Anna Maria havia obert el forn feia 4 anys. La fiscalia assegura que pocs dies abans dels crims havia donat de baixa el negoci i pretenia tancar-lo. Els Mossos descobreixen que tenia molts deutes i aquest podria ser el mòbil del crim.
L'Anna Maria somrient a càmera.
Entre els deutes que tenia hi havia un pagaré que vencia el mes de gener de 43.000 euros. Entenem que el que buscava eren diners, era eixugar aquests deutes.
És evident que ella volia treure un rèdit econòmic, que volia sostreure, però el que pot ser un mòbil evident va acabar sent per mi un pretext, una excusa, una oportunitat per desencadenar una brutalitat d'una ràbia continguda que tenia prèviament i que tenia un problema amb si mateix, perquè no té absolutament cap altre tipus d'explicació.
El cel ataronjat sobre Mataró al capvespre.
A la Carme i l'Antònia els ha quedat el dubte de si es podria haver evitat el segon crim.
Jo entenia que ells estaven fent la seva feina. Per el mateix modo que entenia que estaven fent la seva feina envers, amb mi i amb el meu fill, el que no entenia, i encara no ho entenc, que quan jo li vaig dir que sospitava d'aquesta persona, no posessin fil a l'agulla.
Algú amb esclops de color taronja vora el semàfor.
No se fiaron. Ellos pensaban que anda ya, esta mujer, ¿cómo va a ser?
Imatge borrosa de la persona.
No tinc aquesta sensació, ni l'he tingut mai. Les coses es fan en el moment que es fan, amb la informació que es té en aquell moment. I en aquell moment, el que es va fer és el que s'havia de fer. Treballar-ho com una línia més, continuar investigant, continuar trobant indicis de qui podia ser l'autor dels fets. I entre ells sí que és cert que podia estar l'Anna Maria, però també hi havia d'altres.
Mai vaig tenir la percepció de que haguéssim pogut evitar el segon cas. Mai. A l'escenari de la primera víctima, mai a ningú, ni a mi ni a ningú de l'equip, ens va fer presumir que hi havia una segona víctima o una possibilitat de segona víctima, en absolut. Mai ho vam pensar, fins que vam veure el segon cadàver.
A vista d'ocell, la torre de Collserola, el Tibidabo i el mar resplendent al fons. 9 de març de 2015.
3 anys després de les morts de la Teresa i la Concepció, comença el judici a l'Anna Maria a l'Audiència Provincial de Barcelona.
Vista aèria de Barcelona.
Ana María Aguilar, póngase de pie.
A la sala.
¿Quiere usted decir alguna cosa?
Sí, señoría.
Diga usted.
Que siento mucho la muerte de la señora Teresa y de Conchita, que yo las quería y las apreciaba, pero que yo soy totalmente inocente. Inocente, señoría. Nunca les he hecho daño. Nunca.
Jo no sóc ningú, ni per perdonar, ni per no perdonar. Però jo no la puc perdonar. No la perdonaré a la vida.
Visto para sentencia. Ya pueden reconducirla al centro penitenciario.
Vaig tenir ganes de dir-li moltes coses, moltes coses, moltes. I em vaig callar. I em vaig callar. Per què? Què li dic? Què li dic? Assassina? Ja ho sap, ella, que és una assassina. M'has destrozado la vida? Ja ho sap, que me l'ha destrossat. Perquè ella sap que jo estimava molt la meva mare.
En una foto, la Carme amb el fill i la mare.
Em van tindre d'ingressar. Vaig estar ingressada 3 mesos en un centre. Però és el millor que me va poder passar, perquè si no, no m'hagués sortit. A mi hagués arribat un dia el meu fill i hagués trobat en el sofà com un pollet. Estava fatal. Tot gràcies a l'Anna Aguilar Mora.
A la sala, l'Anna Maria davant del micròfon.
Tot això li dec a aquesta persona.
Dreta davant la jutgessa.
Siempre siento que no podía ayudar a la tieta. Me queda una pena enorme de no haber podido ayudarla.
A l'Antònia se li neguen els ulls, desvia la mirada i se'n passa saliva.
Siempre me quedará eso.
Remena el cap impotent. En una foto, l'Antònia i la Concepció mirant a càmera somrients assegudes en una taula amb altra gent.
Doña Ana María Aguilar, ¿quiere usted añadir algo, decir lo que desee sobre la situación personal?
Que yo no he hecho nada. Que no he hecho nada. Que no he hecho nada.
Psiquiàtricament podria ser una serial killer perfectament. O sigui, el serial killer no té per què ser un psicòpata. Poden ser persones perfectament normals que per circumstàncies van fent aquest tipus de morts.
Fotos de l'Anna Maria somrient a càmera.
És possible que hagués continuat aquesta dinàmica d'homicidis si no l'haguessin parat i si les circumstàncies pels que ho va fer continuessin. És molt probable que hagués continuat.
El gat gris i la gata d'Angora treuen el cap per la porta. Fosa negra. En Carles Porta es treu els auriculars.
L'Audiència de Barcelona va condemnar Anna Maria Aguilar a 44 anys i 7 mesos de presó.
actualment segueix tancada. Manté que ella no les va matar. Les arrecades de la Teresa, que va vendre per 156 euros, i el no me olvides de la Concepció van ser les proves clau per condemnar-la. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem la setmana que ve amb una altra història de foscor.
Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona, els crèdits. Direcció, Carles Porta. Direcció executiva, Laura Tremoleda. Realització, Santi Baró. Producció executiva, Boroca, Guille Cascante. Producció executiva, True Crime Factory, Òscar Rodríguez. Producció executiva, TV3, Cristian Trapat i Mario Daza. Guió, Carlos Pérez. Direcció de fotografia, Francesc Roig. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de True Crime Factory i Boroca. CCMASA 2022.